La inversió de l'Estat a Catalunya es queda en el 8,6% del que inverteix a totes les autonomies. Madrid rep més del doble que Catalunya. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
L'any passat, l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. És menys de la meitat del que el mateix Estat va invertir a Madrid i el percentatge més baix des de l'any 2015, Joan Bota.
Són dades que el govern espanyol ha enviat aquest migdia als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés a aquesta emissora.
Més detalls, Pilar García.
Doncs dit d'una altra manera, la inversió de l'Estat a Catalunya va ser de menys de la meitat de l'aportació de l'economia catalana a l'espanyola. I si ho comparem amb Madrid, és a l'inrevés. Va rebre el 21% de tota la inversió quan el seu pes en l'economia espanyola està per sota.
És la notícia d'un dia marcat, encara, també, per la ressaca de la llum verda que la justícia europea va donar ahir a amnistiar els líders del procés.
El govern espanyol ha sortit avui a animar Carles Puigdemont a tornar, tot i el risc de ser detingut. Ha estat en boca del ministre de Transports, Òscar Puente, que en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya argumenta.
Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara y que me detenga.
Bé, doncs Junts per Catalunya troba miserables i frívoles aquestes paraules d'Òscar Puente.
És la resposta del secretari general del partit, Jordi Turull, que al matí de Catalunya Ràdio subratlla que els avenços en l'aplicació de l'amnistia no tornen a costar la seva formació al PSOE. Des d'Esquerra, Oriol Junqueras demana precisament recompondre la relació PSOE-Junts per esgotar la legislatura.
A veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert.
Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles.
A tot això, toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya per la corrupció política. Quines són els retrets, Brussel·les, Bruno Fortea?
La Comissió Europea avisa de la poca regulació dels lobbies i demana a Madrid que creï un registre públic de grups de pressió per saber quines entitats o persones miren d'influir en les decisions polítiques. També reclama més reformes per garantir la transparència en les declaracions de béns dels polítics i més normes per evitar conflictes d'interessos entre els càrrecs públics i el sector privat.
De tornada a Catalunya, més concretament a Barcelona, els veïns de 6 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc al barri del Putxet encara hauran d'esperar uns dies més per poder tornar a casa seva. Anem cap al Putxet, Joan García.
Retorn molt esglaonat i diríem que de moment només fins al primer replà. Correspon a dos dels tres blocs del carrer Sant Gervasi de Cassoles, on els tècnics certifiquen totes les garanties pel retorn dels veïns. Pilar Díaz, delegada del govern a Barcelona.
Serà un retorn parcial, el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 10 dies.
Hi haurà ajuts econòmics pels comerciants i pels veïns desallotjats.
I el perill d'incendis es modera a Catalunya a les portes del cap de setmana. Tot i això, una trentena de municipis estan en risc extrem.
A l'Aragó, un incendi a Orés, a la província de Saragossa, ja ha cremat més de 12.000 hectàrees. Hi ha 6 municipis evacuats. El fum és visible des de punts del Camp de Tarragona i la Plana de Lleida.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb la final del Mundial de Futbol i amb el futur de Julián Álvarez.
Que té un nou entrebanc pels interessos del Barça. El director general de l'Atlètic de Madrid, Gil Marín, diu que no acceptaran cap oferta per Julián.
No queremos transferirlo, no aceptamos l'oferta de 100 millones d'euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
Tot això passa dos dies que Julián jugui la final del Mundial de Futbol entre Argentina i Espanya. Anirem fins a Nova York, al Catalunya Migdia, per saber com es prepara la ciutat amb la Sònia Germà i el Roger Busa.
A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia. A l'AP7 tenim densitat en sentit sud a Sant Cugat del Vallès, derivat d'un accident que hi ha hagut a primera hora. A Martorell també en sentit sud i a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. A Barcelona força intensitat en trams intermitents de les rondes, a aquesta hora ja, en totes dues direccions. I també d'accés a la ciutat per la B20, a Santa Coloma i la C58 i la C33 a Montcada, tot cap al nus de la Trinitat.
Per cert, sobre mobilitat, si sou usuaris de la línia 1 del metro de Barcelona, la Vermella, des d'avui i fins al dia 28 d'agost s'ha tallat aquesta línia entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. Han quedat sense servei, doncs, les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les alternatives, la línia 5 del metro, la blava, Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació Rambla Just Oliveres. També hi ha un autobús que cobreix el tram afectat.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
A veure com es presenta el temps aquesta tarda i el cap de setmana. Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia. Es presenta molta calor, però de moment no parlem d'onada de calor, no parlem de pic de calor. Avui 37, 38 a Lleida, en punts de l'Empordà, ara mateix Cabanes, també el Priorat, arriben als 36, 38, Déu-n'hi-do. Doncs demà serien 39 a la zona de Lleida i diumenge 40-41 en aquest sector. Cap de setmana de sol, de calor intensa, de xafogó, se'n va una mica aquesta calitja de pols sahariana, però vaja, no ens en lliurem d'aquest estiu fort que continuarà almenys fins dimecres, 4 o 5 dies més. Probablement dijous, falta una mica encara, doncs baixi la temperatura. Però de moment, 4 o 5 dies de molta calor i algun ruixet de tarda, per exemple, avui al Ripollès, poca cosa, també cap als ports, demà al Pirineu Oriental, i diumenge a la tarda algun ruixat més probable a la Cerdanya, Ripollès i Alta Garrotxa.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les dues i gairebé 7 minuts. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid el 21%. Dit d'una altra manera, Catalunya va captar menys de la meitat del pes de l'economia catalana a la del conjunt de l'Estat, mentre que Madrid en va rebre per sobre. Són les dades que l'executiu ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3CAT Info, Pilar García.
L'Estat va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total de diners que va destinar a totes les autonomies en obres i serveis que són de la seva competència, com ara Renfe. És el percentatge més baix d'inversió a Catalunya en una dècada. I si ho comparem amb el pes de l'economia catalana en l'espanyola, doncs està molt per sota, perquè és del 19%. I això és un clàssic, s'ha anat repetint any rere any. El Premi Gros se l'emporta a Madrid. L'Estat hi va invertir més de 3.200 milions d'euros, el 21% de tot el que es va gastar, i el pes de Madrid en la riquesa espanyola doncs està lleugerament per sota. I si ho comparem amb altres autonomies, el País Valencià, Andalusia i Galícia també van rebre més recursos que Catalunya en xifres absolutes, per bé que, tret de Galícia, també estan per sota del que porten el conjunt de l'economia espanyola.
Mentrestant, la sentència de la justícia europea, que vam conèixer ahir i que avala la llei d'amnistia, lluny de reconduir les relacions entre el govern de Pedro Sánchez i Junts per Catalunya, ha servit per distanciar-los encara més. El detonant han estat unes declaracions del ministre Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar a Catalunya avui mateix. Junts ha qualificat aquestes paraules de miserables, Jordi Corbalán.
El ministre de Transports ha convidat Carles Puigdemont a fer el pas de tornar i encarar-se als tribunals encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España. Y que me detenga.
La resposta des de Junts ha estat immediata. El secretari general del partit, Jordi Turull, a través d'X, ho ha qualificat de miserable i frívol. Una estona abans de les declaracions del ministre que ara sentíem, Turull ja deixava clar al matí de Catalunya Ràdio que encara que l'amnistia avanci, no es pensa en replantejar el trencament de les relacions amb el PSOE.
No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
Gairebé a la mateixa hora, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria de la investidura per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa la dels pressupostos.
Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos. Va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
Per cert, que en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras també ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després de la sentència d'ahir.
I precisament el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Lluís Puig, exiliat pel referèndum de l'1 d'octubre, creu que el Tribunal Suprem estarà cometent un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia després de l'aval d'ahir de la Justícia Europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle, de 3 Cat Info, que podreu sentir íntegrament aquest vespre, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que acabi la legislatura.
Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
Precisament la Comissió Europea fa un toc d'atenció a l'estat espanyol i l'avisa que calen més mesures per evitar els casos de corrupció. Una de les reformes més urgents que li demana és que reguli millor la funció dels lobbies. Tot plegat mentre la justícia investiga el nucli del PSOE i quin paper jugava l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. La Comissió, que és el govern europeu, reclama a Madrid que creï un registre públic de lobbies per saber quines entitats o persones miren d'influir en les decisions polítiques, reunint-se, per exemple, amb els càrrecs públics. Sobre ells, sobre els alts càrrecs espanyols, Brussel·les reclama garantir més transparència en les seves declaracions de béns. Són els documents on els polítics indiquen quin és el seu patrimoni. I aquí la Comissió Europea lamenta que el Congrés espanyol no hagi endurit, diu, les sancions per als polítics que incloguin informació falsa o incompleta en aquestes declaracions de béns. Juntament amb això, la Comissió Europea també reclama més reformes per evitar conflictes d'interessos entre els càrrecs públics i el sector privat. I tot això ho diu en un informe anual que analitza l'estat de dret, en quina situació es troba l'estat de dret, en aquest cas a Espanya, però també en cada país europeu. Doncs bé, en el cas espanyol, sobre l'amnistia, la llei d'amnistia, hi passa una mica de puntetes. Només l'esmenta en un punt on pren nota, diguéssim, que s'ha aprovat aquesta llei i que comença a aplicar-se. Això un any després que la Comissió Europea critiqués l'amnistia, considerés, de fet, que era una autoamnistia perquè l'havia negociat el govern espanyol amb els partits polítics independentistes. Doncs bé, ara, en roda de premsa, el comissari europeu de justícia, Michael McGrath, s'acaba de referir a aquesta amnistia l'endemà de l'aval de la justícia europea. Diu que Brussel·les, després de les crítiques d'ara fa un any, ara respecta la sentència d'ahir.
The Commission always respects and adheres to the rulings of the Court of Justice, as you know.
Que respecta les sentències dels tribunals de justícia, que en pren nota i miraran com es desenvolupa. Més enllà d'això, a l'informe de l'Estat de Dret, la Comissió Europea torna a reclamar al govern espanyol que els jutges participin, triïn, com a mínim, una part dels membres del Consell General del Poder Judicial. Per acabar, aplaudiments també a Espanya per els progressos, diu, que està fent a l'hora de garantir la independència del fiscal general i per reformar la llei de secrets oficials.
I ja que parlem sobre corrupció, la directora de la Guàrdia Civil ha negat davant del jutge del cas Leire que exercís pressions per frenar investigacions contràries al PSOE o que afectaven l'entorn de Pedro Sánchez. I ha dit que se sentia víctima de Santos Cerdán, ex número 3 del partit, i de les clavegueres del PSOE. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Una declaració de gairebé dues hores com a investigada en què ha contestat tothom. Mercedes González ha negat davant del jutge Santiago Pedraz que limités l'acció dels investigadors de casos com el del germà de Pedro Sánchez. Ha reconegut dues de les tres trobades amb Leire Díaz de les que parla la UCO, però ha assegurat que la segona la va tallar en sec quan l'exmilitant li va demanar restituir en el càrrec un comandant suspès per estar imputat en el cas Coldo. Segons expliquen fons presents a la declaració, ha relatat que no sabia que Leire Díaz anava de la mà de Santos Cerdán tardant, si ho hagués sabut, ni s'hauria assegut, assegurat, perquè tenia molt mala relació amb el llavors número 3 del PSOE. Ha dit, fins i tot, que és una damnificada de la trama i que està a la llista de víctimes de Santos Cerdán. A la mateixa hora, però, al Senat i davant de polítics, el DAO de la Guàrdia Civil, el màxim responsable operatiu, negava també qualsevol pressió. Manuel Llamas, com ja va fer davant del jutge Pedrat fa 24 hores, ha reconegut que sí, que va demanar a responsables de l'UCO que no s'accedissin a les causes polítiques perquè la instrucció, recorda, l'ha de dirigir el jutge.
Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden.
Ha dit que no coneix de res a Leire Díaz i que per tot plegat no pensa dimitir ni que vagi a judici.
És un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
Catalunya Migdia.
Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
Sona Qashqai e-Power.
I el 0% TAE.
Que estrena un Nissan.
Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Catalunya migdia. Passa un minut d'un quart de tres. I hem de tornar a Madrid amb una última hora perquè s'acaba de fer públic un informe de la UCO, de la Guàrdia Civil, sobre quin és el patrimoni que tenia Santos Cerdán. Com dèiem, és una última hora que s'acaba de saber. Dani Sainz de Aja, Madrid, bon dia.
Bon dia, sí, és un informe de més de 160 pàgines que estem llegint, però que a mode de resum la Guàrdia Civil conclou que van trobar als comptes de Santos Cerdán més de 18.000 euros en efectiu d'origen desconegut entre els anys 2014-2017 i també gastos, despeses de targeta i disposicions en efectiu, diners en efectiu, coincidint en l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre de Transports i també durant l'etapa en què l'empresa Acciona Construcció contractava amb aquest ministeri. Per tant, és un informe extens que estem llegint i que la Guàrdia Civil aparentment conclou que hi havia diners en efectiu en els comptes de Santos Cerdán sense justificar.
Doncs aquest és el primer titular, diguem-ne, que tenim d'aquest informe, que ens acaba d'arribar, com aquell qui diu, i el Dani Sainz Viaja se l'està llegint i, per tant, segur que tindrem temps per buscar més notícies, més titulars, que us explicarem al Catalunya Migdia. Dani, fins ara.
Fins ara.
Aquest dilluns només podran tornar a casa seva els veïns de 2 dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per un esvoranc al Putxet provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Es fa, doncs, un retorn esglaonat i és possible que la setmana que ve ho puguin fer els d'altres immobles de la mateixa zona. Unitat mòbil a Barcelona. Joan García, bon dia. No tenim a punt aquesta comunicació amb el Joan García.
Hola, sí.
Ara sí, ara sí. Joan, endavant.
Dèiem això, que retorn de moment només al 25% dels edificis i que a partir de dilluns i certificat en mà tornaran els veïns 12 habitatges i es podran reobrir 4 locals. Ho ha concretat la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz.
En aquest moment podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat.
Pels edificis del carrer Teodoro a la Madrid caldrà esperar encara uns dies més per a garantir una estabilitat que autoritzi el retorn, tot i que en el cas d'un bloc pot ser cosa d'una setmana. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va a poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries, bàsicament de salaris i lloguers, i també un fons de compensació pels veïns, 300 que han hagut de marxar. Són les mesures anunciades quan avui fa 10 dies de l'esfondrament, havent-se comprovat el terreny i que no hi ha problemes estructurals a cap edifici.
Segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa als incendis forestals. De fet, tot i que han rebaixat a més de la meitat les poblacions que estan en risc, es mantenen 33 municipis d'11 comarques diferents en perill extrem d'incendi. De la seva banda, els bombers de la Generalitat adverteixen que tota la humitat que s'havia acumulat per les pluges de l'hivern i la primavera ja ha desaparegut, Miquel Jarque.
Tot i que en general les condicions meteorològiques han millorat, aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Tarragona, les Terres de l'Ebre, Catalunya Central i el Vallès. Hi ha tres espais naturals tancats, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera, i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Les tres onades de calor han ressecat molt el sotabosc i bona part de l'arbrat, que ja s'ha convertit en combustible, pot cremar. Ho ha subratllat Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals, en una entrevista a aquesta emissora.
Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant al nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
Pel que fa als 5 incendis en 8 dies a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, Mur assegura que les investigacions avancen amb la hipòtesi principal de la participació d'un piròman.
És la hipòtesi principal i sobre la que estem treballant amb intensitat amb Mossos d'Esquadra. Hem de veure el resultat d'aquestes investigacions durant els propers dies. Hi ha hagut focus d'incendis nous en zones on en principi no tenien res a veure. Per tant, és una hipòtesi plausible i sobre la que s'està treballant.
Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix període de l'inici de la campanya de l'any passat.
Doncs precisament a l'Aragó, un incendi a Orés, al nord de Saragossa, continua descontrolat. Ja ha cremat més de 12.000 hectàrees. L'evolució de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. A hores d'ara ja és l'incendi més gran que ha produït aquest any a tot l'estat, Cristian Roldán.
Sobre el terreny, actualment hi estan treballant 450 efectius dels bombers i una vintena de mitjans aeris amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha advertit fa tan sols uns minuts que el vent segueix empenyent el foc i ampliant la superfície cremada.
El cambio de viento lo que está haciendo en este momento es ampliar todavía más el perímetro y hacer que haya todavía más hectáreas de las que se han quemado que se estén quemando.
Tot plegat fa que la previsió per la tarda segueixi sent complicada i la prioritat dels bombers ara és evitar que el foc arribi a nuclis urbans. Tot i això, les flames ja han afectat 10 habitatges d'un dels 6 municipis que s'han evacuat.
Las casas han salvado, la población también, pero todo lo demás ha ardido.
Nos saltaron a todos los vecinos un aviso, unos pitidos muy grandes de que teníamos que desalojar con mucho miedo y ganas de que todo se solucionara pronto.
El fum produït per l'incendi és ben visible des de diferents punts de Catalunya, com ara Lleida i Tarragona.
Donald Trump posa el focus en la seguretat electoral a menys de 4 mesos dels comicis de mig mandat als Estats Units. En un discurs a la Nació ha tornat a posar en dubte la victòria de Biden l'any 2020 i, a més, ara ha assenyalat el règim de Pequín, una acusació que el portaveu de la diplomàcia xinesa ha rebutjat de ple.
Les afirmacions rellevants fetes per la part nord-americana són pures invencions i difamacions malicioses que fa temps que s'ha demostrat que són declaracions sense fonament. La Xina ha defensat constantment el principi de no interferència en els afers interns. No té cap interès en les eleccions nord-americanes i mai no hi ha interferit.
Durant la seva intervenció, Trump ha anunciat que desclassificarà informació per sostenir la seva posició, uns documents que de moment no avalen els interrogants que ha sembrat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Donald Trump repeteix cíclicament que ha guanyat 3 eleccions i amb això insinua que les eleccions guanyades pel demòcrata Joe Biden van estar manipulades. Ahir a les 9 de la nit, en prime time, va fer un discurs de 15 minuts, una meitat els va dedicar a autoelogiar-se i l'altra meitat a anunciar la desclassificació de centenars de documents relacionats relacionats amb el frau electoral i les ingerències estrangeres en les eleccions als Estats Units. Tot plegat a menys de 4 mesos de les eleccions generals de mig mandat, la qual cosa indica que Trump prepara el terreny per si les coses no li surten bé. Com a còmplices de la manipulació, el president nord-americà ha citat Corea del Nord, l'Iran, Rússia i, al capdavant de tot, la Xina, país el que acusa d'haver vulnerat les dades personals de 220 milions d'electors als Estats Units. Trump assegura que els governs que l'han precedit han amagat la informació als ciutadans.
També és xocant que aquesta informació tan important ha estat encoberta i amagada de la gent americana, la nostra bonica i grandiosa gent americana.
I com a exemples d'estats que considera que s'han beneficiat de les ingerències o que directament són corruptes, ha citat Nevada, Nova Jersey o Michigan. Pel que fa a aquest darrer estat, ha explicat què va passar a la ciutat de Detroit a les darreres eleccions.
Els documents demostren que alguns representants electorals van admetre davant d'agents de l'FBI que havien registrat electors amb els noms d'altres persones, que havien registrat persones que no existien i que havien rebut targetes regals en funció del nombre de sol·licituds que havien processat. En altres paraules, això va ser cobrar, participar i fer trampes.
Per cert, que les grans principals cadenes nord-americanes, amb l'excepció de Fox News, han optat per no emetre el discurs de Trump, cosa que l'ha dut a amenaçar-les amb la cancel·lació dels drets d'emissió. La documentació publicada es pot consultar al portal de la Casa Blanca.
I Andy Burnham ha quedat confirmat avui com el nou líder del Partit Laborista Britànic, en l'últim pas abans de convertir-se dilluns en el primer ministre del Regne Unit en substitució de Keir Starmer. El futur premier britànic ha promès mantenir l'essència i la unitat del laborisme per combatre l'extrema dreta del partit de Nigel Farage a l'alça en intenció de vot. Londres, Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. El futur primer ministre britànic ha promès portar esperança a tots els britànics i tornar a posar les persones en el centre de la presa de decisions. Pel nou líder laborista, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va privatitzar i concentrar en poques mans. Ara Burnham promet un nou camí amb un govern que defensi l'essència laborista. Sentim-lo.
Si no tenim prou control públic sobre el cost dels productes essencials, com podem tenir control sobre la inflació, la despesa pública i la resta de l'economia? Si volem una economia i un país que funcionin per a totes les persones i llocs, llavors cal un nou camí.
També ha promès un procés de reindustrialització i de retorn del poder a les comunitats locals amb un partit laborista que treballa per tothom i evita les divisions internes, això sí, sense oblidar el suport als negocis.
No us equivoqueu, seré un líder pro-empresarial del Partit Laborista com vaig ser un alcalde pro-empresarial de Manchester. Canviem els llocs junts i, com a part d'això, més poder per reindustrialitzar.
Diu que impulsarà el retorn del poder a les comunitats per tornar a aixecar el país, ja sigui arreu d'Anglaterra, Escòcia, Gales o Irlanda del Nord. Burnham ha reconegut que encara no ha decidit quins seran els membres del govern que l'acompanyaran aquí a Downing Street a partir de dilluns que ve.
Més coses, falten 3 minuts per arribar a 3:45. Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més CO2 del previst fins ara a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment, Jordi Baró.
Brussel·les ha presentat avui una revisió del sistema de comerç d'emissions de la Unió Europea, la principal eina climàtica. El sistema obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Amb la reforma presentada avui, se l'entirà el ritme anual de reducció d'emissions previst fins ara. A la pràctica, es permetrà a la indústria que pugui emetre més tones de CO2 i durant més anys. La Comissió Europea defensa que no es comprometen els objectius climàtics. Bobka Hoekstra és l'eurocomissari de Clima.
La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
Brussel·les ha finalment accedit a ser més flexible amb l'emissió de CO2 davant la pressió d'indústries i també de països com Itàlia o Polònia, que es queixaven que el full de ruta previst afectava la competitivitat.
I precisament sobre descarbonització sempre hi posem molt el focus en l'aviació. Bé, doncs Aquí, a Barcelona, la terminal 2 de l'aeroport es remodelarà i es reobrirà el mòdul A, que ara només s'utilitza per arribades. També es vol traslladar el mític mural de Joan Miró a la terminal 1, Mireia Sala.
Es tracta d'una remodelació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A.
La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modifica la xarxa de pistes ni s'afegeixen portes d'embarcament. Ara la T2 aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, és a dir, 20 milions de passatgers anuals. Els tècnics estan estudiant la manera de traslladar l'emblemàtic mural de Joan Miró a la T1 de forma segura, però encara no hi ha data per fer-ho.
La consellera d'Educació, Esther Niubó, lamenta que el curs escolar començarà amb una nova convocatòria de vaga per part d'alguns sindicats i defensa el dret a l'educació dels infants. La consellera diu que és una data sensible pels canvis que afronten molts alumnes i destaca la importància que el primer dia de classe vagi bé. Sara Canyeter.
Sí, Niubó diu que és conscient que es manté el malestar entre els docents, però descarta reobrir la negociació amb els sindicats, com li tornava a reclamar aquesta setmana USTEC, i defensa que el curs va acabar amb la signatura de dos acords després de mesos de negociacions i que ara vol escoltar altres veus.
Venim d'un curs doncs, que ha estat conflictiu, que ha estat intens, i des d'aquest punt de vista el vam acabar amb l'acord, amb dos acords que van ser fruit d'una negociació llarga amb els sindicats, i pensem, per tant, que ara és el moment doncs, de poder escoltar altres veus, com les que estem fent, equips directius, famílies, també docents, i a partir d'aquí doncs, convertir aquesta escolta en millores doncs, que es puguin constatar ja en aquest inici del proper curs.
La consellera ha fet aquestes declaracions des de Bellver de Cerdanya, on avui s'ha reunit amb representants de les famílies, direccions de centre i docents del Servei Territorial de l'Alt Pirineu Aran en el marc d'aquest procés de trobades amb la comunitat educativa que va engegar fa unes setmanes.
Un estudi internacional demostra que si s'actua sobre la proteïna tau que s'acumula al cervell, es pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en una fase inicial. Aquesta investigació, impulsada per la multinacional Biogen i amb participació de AC Alzheimer Center, obre una nova via per frenar la progressió d'aquesta malaltia, Marriera.
La teràpia experimental anomenada d'Iranersen ha permès veure que la reducció de la proteïna tau alenteix el deteriorament cognitiu, sobretot entre les persones que han rebut dosis baixes de tractament. Un avenç important que obre la porta de nous tractaments que es podrien combinar amb els dos fàrmacs que ataquen les plaques beta-amiloides per alentir també aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, director adjunt de la unitat d'assaig clínic d'AC Alzheimer Center.
L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit a aquesta diana, lecanemab i donanemab per amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
Aquest nou tractament s'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. Caldrà esperar almenys un any i mig fins que es faci un estudi més ampli en fase 3 abans que pugui ser una realitat. Pel que fa als dos fàrmacs aprovats fa un any i mig a Europa, de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar a casa nostra. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir, en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost que tenen aquests fàrmacs.
I ja que parlem de salut, els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població, sobretot de la Costa Daurada i especialment als turistes de pas, per tal que puguin contemplar amb seguretat l'eclipsi total de sol que tindrem a Catalunya, al sud del país, sobretot el dia 12 d'agost. Alerten els oftalmòlegs que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls, Mònica Mas.
Sí, des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes que vindran de vacances sense saber que hi ha un eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
S'hauria de fer alguna campanya de publicitat, no informant sobre aquest perill, inclús facilitant la marisi d'homes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
El doctor Ruiz ens dona recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
Però les fases parcials són les més perilloses perquè irradien més energia. Fer pauses de manera intermitent, hidratar-nos els ulls, no enfocar el sol si no tenim les ulleres posades, si ens estraiem un moment, bueno, tampoc excedir-nos massa.
I recorda que sense ulleres adequades mirar l'eclipsi és perillós perquè pot danyar la retina i reduir-nos la visió de manera permanent.
I una cosa més abans de la cultura, perquè la reconstrucció de l'emblemàtic Pont del Petroli a Badalona, malmès pel temporal Glòria ara fa 6 anys, encara a la recta final. Avui s'ha traslladat la plataforma flotant de grans dimensions que farà possible executar els treballs per via marítima. Les obres, que tenen un cost de més de 4 milions d'euros, s'allargaran, això sí, fins a finals d'any. Badalona, Toni Fortesa.
La plataforma flotant de 30 metres de llarg ja ha quedat instal·lada davant el Pont del Petroli després d'un trasllat d'un quilòmetre i mig per mar des del port de Badalona. L'operació ha culminat aquest matí amb l'ancoratge de l'estructura que servirà de base perquè els operaris puguin treballar sobre el mar durant tota la rehabilitació. Daniel Gràcia és regidor d'Urbanisme de Badalona.
El que fa aquesta pontona és poder muntar el Pont del Petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho.
La pontona ha arribat fins aquí transportant al damunt una grua de 250 tones que serà l'eina principal per executar els treballs de rehabilitació sobre el pont. David Aguilar és enginyer de l'àrea d'espai públic de l'AMB.
Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua de 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar.
Amb la plataforma ja ancorada, les obres entren en la fase més complexa. La previsió és que els treballs acabin a finals d'any i que el Pont del Petroli pugui tornar a obrir al públic abans que acabi aquest 2026.
Passant 5 minuts de 2:45, moment per la cultura, que, sent divendres, comencem per les estrenes. Tell me what you remember. My wife? I especialment aquesta, perquè avui arriba als cinemes una de les estrenes més esperades de l'any, l'adaptació que ha fet Christopher Nolan de L'Odissea d'Homer. Després que la seva anterior pel·lícula, Oppenheimer, s'endugués 7 Oscars, aquesta Odissea ja és una de les favorites a l'edició de l'any que ve dels Premis de Hollywood, Marc Garriga.
Nolan és un cineasta èpic i la seva Odissea ho és de forma superlativa. La història la coneixem de sobres, però mai ningú l'havia filmat amb aquesta humanitat ni amb una intenció intel·lectual tan evident. No és casual que l'hagi adaptat quan els valors de la nostra civilització trontollen, igual que va fer Odisseu o Ulisses enganyant els troians amb el seu cavall. Res és gratuït i Nolan, ambiciós com sempre, firma un film tècnicament fascinant, narrativament insuperable i absolutament commovedor. A més que el sumari, un repartiment amb uns sensacionals Matt Damon i Robert Pattinson, a qui acompanyen Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron i Zendaya, entre d'altres. També s'estrena Possession Infernal en Llames, un nou capítol d'aquesta saga que ha anat oscil·lant amb el temps entre el terror més sagnant i l'humor més negre. Aquí troba l'equilibri adequat, amb escenes salvatges rodades de forma brillant i els tocs de comèdia justos per alleugerir una història d'una trobada familiar demoníaca que acaba com el Rosari de l'Aurora. Completen les novetats la irregular comèdia espanyola Ni contigo ni sin mi, d'on només se salva Gorka Ochoa, Omaha, una esplèndida i crua road movie basada en fets reals que trenca el cor mentre troba els ulls a la cara bé del somni americà, i Hombres de Acero, un bon drama carcerari britànic, no gaire original, però molt ben construït.
I no deixem de parlar de cinema, perquè, com cada any, el cinema català estarà ben representat al pròxim Festival de Sant Sebastià. Hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més en presència catalana destacada.
Una de les pel·lícules catalanes que optarà la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal, amb un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo, creada per Isabel Peña, la mà dreta de Rodrigo Sorogoyen. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras, de Daniel Monzón, i la sèrie documental produïda produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo Adicto, que participarà a la secció New Directors, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Roig Rouge, del francès Bruno Dumont. Tot això a partir del 18 de setembre.
I ara anem de festivals. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana arrencarà aquest vespre al Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània. Girona, Fèlix Martín.
La cita d'avui és a l'Església del Carme de Peralada, amb peces de Puccini, Verdi i Chilea d'una banda i Gounod i Massenet de l'altra, interpretades per la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamin Bernaima. Per tant, avui, lírica, però en els pròxims dies també hi haurà dansa i muntatges d'estrena, com el cicle de cançons Diario de una Madre o bé l'òpera Estètica i Massacre de Carles Prat. Això ho ha destacat el director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
Aquest sempre és el segell del festival, la lírica i la dansa, i l'esperit de festival ha de ser presentar al públic i fent-nos confiança, doncs, que visqui experiències noves de descoberta. Aquest és l'esperit genuí de ser festival.
I de la programació d'aquests 40 anys, també aquests dies a Peralada, hi seran, per exemple, Sílvia Pérez Cruz, que farà dos concerts, també hi serà Jordi Savall o el trio Fortuny.
I un altre festival. Perquè a les Terres de l'Ebre ja ha començat Eufònic, el festival de referència en les arts sonores i audiovisuals. Un any més, i ja en van 15, convertirà els espais naturals en protagonistes dels espectacles programats. Tarragona, Jordi Barranca.
Una triple inauguració amb un concert, una acció visual i una d'alumini que ha servit per començar la 15a edició del certamen. 9 de les 10 instal·lacions se situen en Post, al Montsià. Un exemple és l'espectacle a partir d'un orgue de tubs centenaris activat robòticament de l'artista canadenc Navid Navab al Centre d'Arts Lopati. Entre les localitzacions hi ha autèntics tresors naturals. Vicent Fiblan és el director.
És com que les propostes que ofonen els espais naturals no són escenaris, són part actiu del programa. Bosch de Ribera acollirà des de la performance de Robin Servant, artista dins del projecte Confluence entre Quebec i Catalunya, que és un projecte de 3 anys, és el segon artista que ve, estirà presentant-ho allà, la proposta Covision de Loren Moffat, Xoec i Jaume Vidal, i després Ullals de Baltasar com a espai on també hi ha actuació. Però...
Eufònic s'allarga fins diumenge, quan acabarà amb dues actuacions a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest cap de setmana, bona part del món estarà pendent del que passi diumenge a Nova York.
Perquè diumenge l'Argentina de Messi i l'Espanya de Lamin es juguen ser els nous campions del món. Catalunya Ràdio podreu viure diumenge aquesta cita esportiva tan important. De seguida us ho expliquem, de seguida saludem els enviats especials a Nova York per saber com es viuen aquestes hores prèvies a les concentracions dels finalistes. Però abans, aquest matí hi ha hagut novetats amb el cas Julián Álvarez. Perquè l'Atlètic de Madrid s'enroca i diu públicament que no vendran Julián Álvarez. Ramon Salmurri.
L'Atlètic de Madrid tensa la corda fins al punt, Laia, que sembla ja una situació gairebé irreversible, un punt de no retorn. A veure, Laporta ha insistit els darrers dies amb això de l'oferta amb data de caducitat de 100 milions d'euros per part del Barça i defensant la posició inamovible del club blaugrana. Doncs avui, Gil Marín, director general de l'Atlètic de Madrid, ha sortit a posar punt i final a les especulacions sobre Julián Álvarez.
La voluntat del club és clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptar una de 150 ni una de 200.
Són declaracions als propis mitjans del club, per tant, organitzades pel propi Atlètic de Madrid. Unes declaracions que no es queden aquí, sinó que, a més, asseguren que això el Barça ja ho sap, ja en té constància, i que Joan Laporta està actuant de cara a la galeria.
Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta mantener esta relación con aficionados y con medios, pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el FC Barcelona la próxima temporada.
A partir d'aquí, Laia, quina és la posició del Barça? Doncs bé, de portes endins reconeixen que és un fre a aquestes negociacions, tot i que el Barça no tira la tovallola. Defensen que el desig del jugador és vestir la samarreta del Barça i entenen que l'Atlètic de Madrid no voldrà un jugador descontent. Però, en qualsevol cas, admeten que és una posició molt dura la del club matalasser.
Doncs veurem com segueix aquest serial Julián Álvarez, però de moment la novetat d'avui és que l'Atlètic de Madrid públicament, com sentíeu, ha dit que no vendrà Julián Álvarez i que no acceptarà cap oferta, per molt milionària que sigui, per Julián Álvarez. Avui, per cert, el Barça encara, Salmurri, esperem l'anunci de Dejemi i també la decisió sobre la lesió de De Jong.
Exacte, a veure, pel que fa a Dejemi, a l'espera, com dius, d'aquest anunci oficial, la signatura de contracte del futbolista ja és un fet i som a l'espera, doncs, que, com explicaves ahir al Tot Costa, s'acabin de polir el serrell amb el Borussia Dortmund. Ja està tot tancat i tot acordat, però és només una qüestió burocràtica i quan sigui tot definitiu, doncs el Barça ho podrà fer oficial i així els jugadors ja es podrà incorporar a les ordres de Hansi Flick. Avui era la idea, però encara no ha pogut ser. I a tot això, pendents de la decisió de Frenkie de Jong, avui el Barça ha citat el futbolista a la Ciutat Esportiva per intentar convèncer el jugador que la millor opció que té és passar pel quiròfan. Però aquesta és una decisió que ha d'acabar prenent el propi Frenkie i que, de moment, a hores d'ara, encara no ha pres.
Ara, Mundial. Ara sí, s'acaba el Mundial amb el partit número 104, un Mundial llarguíssim, que pot coronar l'Argentina com a tetracampiona o bé Espanya com a bicampiona del món. L'equip espanyol fa dos dies que és a Nova Jersey preparant aquesta final i Roger Bosà, un dels enviats especials de Catalunya Ràdio al Mundial, ahir va arribar també l'altre finalista, l'equip argentí.
Sí, l'Argentina va arribar ahir aquí a Nova York amb Leo Messi al capdavant. Farà avui el seu primer entrenament per preparar aquesta gran final. En canvi, per la selecció espanyola serà el segon en el qual estarem molt pendents de si s'entrena o no amb el grup Lamine Yamal, que ahir no ho va fer, amb aquest embenat a la cuixa, va fer treball al marge per culpa d'aquestes molèsties que no l'han d'impedir jugar diumenge. Avui dia d'entrenaments i també dia de prèvies. Dos dies abans de la final sentirem els dos seleccionadors, Luis de la Fuente i Lionel Scaloni, que parlaran avui i no demà, que és el dia abans del partit, com és habitual, perquè la FIFA vol que demà el focus estigui posat en el partit pel tercer i quart lloc, que jugaran França i Anglaterra. També la FIFA ha canviat altres tradicions, com ara que aquestes rodes de premsa no siguin a l'estadi de la final, com també és habitual. No seran, per tant, a Nova Jersey, sinó a la ciutat de Nova York, en un centre de convencions a l'oest de Manhattan, on durant la setmana s'hi celebra el Fanatics Fest, que és un programa que compta amb activitats oficials relacionades amb el Mundial. Doncs bé, les rodes de premsa que es faran aquí, i també com a novetat, hi podran accedir aficionats que prèviament hagin comprat entrada a un preu de $70, la més barata, i amb la possibilitat de, naturalment, no fer cap pregunta, però sí veure-les com a espectadors i, fins i tot, poder fer-se fotos amb personalitats convidades. Per cert, ja sabem qui xiularà aquesta final de diumenge. Serà l'àrbitre eslové Slavko Vincic, un dels àrbitres més ben valorats per la UEFA i que ha dirigit fins ara 3 partits en aquest Mundial.
La final del Mundial de diumenge jugarà al MetLife Stadium a Nova Jersey, només a uns 8 quilòmetres a l'oest de Manhattan, de Nova York. És un camp amb un aforament per a 82.500 espectadors. Dimecres ja vam parlar del preu desorbitat de les entrades, ho vam fer amb la Sònia Gelmà, l'altra enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. I a 48 hores que jugui aquesta final, hi ha ambient de Mundial a Nova York, Sònia?
Sí, n'hi ha hagut durant tot el Mundial, ni que sigui perquè llocs emblemàtics com el Rockefeller Center tenen pantalles per poder veure els partits i estan ambientats amb temàtica de Mundial, però sí, hi ha força ambient perquè els argentins ja es van deixar notar a Times Square la mateixa nit que la selecció s'hi va classificar. Hi ha una colònia important a Nova York i els que eren a Atlanta estan arribant a poc a la ciutat. L'esperança per igualar per part de la selecció espanyola haurà de ser l'aficionat neutral que els hi doni suport, però ho tenen difícil. No sabem amb qui anirà l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani, que ahir deia que no volia pronunciar-se sobre les seves preferències. En tot cas, troba increïble la història de la fotografia de Messi i la minya Valdara fa 18 anys, fins al punt que d'inici no va creure que fos real.
Em considero un expert en tecnologia i capaç de diferenciar entre una imatge generada per IA i una de real. Però vaig pensar que la foto de Messi i Lamine Yamal era IA. No sé si heu vist la imatge, però a Lamine Yamal ho van triar entre diversos nens per una foto en què se'l veia a la banyera quan era petitó mentre Lionel Messi ho banyava. Hi ha una foto entre Messi i Lamine Yamal quan era un nadó mentre ho banyen. I ara aquests dos es trobaran diumenge a l'estadi de Nova York, Nova Jersey, i és increïble.
L'alcalde de Nova York està entusiasmat amb aquesta final i el que significa per la seva ciutat, malgrat que tècnicament l'estadi sigui a Nova Jersey, serà present a la final. També confirmada la presència del president dels Estats Units, Donald Trump, que a més serà qui lliuri la Copa del Món al campió. Pel que fa als presidents d'Espanya i Argentina, s'espera la confirmació de Pedro Sánchez, que si finalment hi és, no haurà de saludar Javier Milei, perquè el mandatari argentí ha decidit no viatjar per una càbala. Ha vist que fins ara tots els partits a Los Olivos, a la residència presidencial, li sortien bé i no ho vol canviar. Veient el preu de les entrades, si no fos perquè aquest nivell de convidats no paga, diríem que això que s'estalvia, perquè la web oficial de la FIFA encara ven entrades per la final al mòdic preu de $8,000, les més barates. Espanya arriba a la seva primera final des del 2010 i per qui ha volgut tirar la casa per la finestra pot anar tornant a viure el mateix dia per gairebé 9.000 euros, amb entrada, això sí. En fi, que la FIFA preparat a més una cerimònia de clausura que serà una entrada que costarà diners però s'amortitzarà perquè la cerimònia de clausura comença una hora i mitja abans de l'inici del partit amb participació de figures com Post Malone, Laura Pausini, Tom Cruise o Robbie Williams i Shakira, Madonna, Coldplay també podrien participar al show del descans que tot i que la FIFA no ho ha confirmat oficialment podria allargar-se molt més de l'habitual amb una interrupció d'una mitja hora a l'estil de la Super Bowl. Dos espectacles que empitjoraran l'estat d'una gespa de New Jersey que ja està en qüestió. De fet, durant aquest Mundial hi ha hagut queixes de diversos equips.
Doncs entre actuació i actuació es jugarà un partit de futbol, una final, una Argentina-Espanya. Qui guanyarà? És una pregunta que té una resposta complicada i que hi ha poca gent que la pugui respondre ara mateix. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda. Jo tampoc.
Tu tampoc? Tu tampoc? Bé, potser sí que podries... No, tu tampoc, però el que farem amb tu és posar dades per dades d'aquest partit per veure com arriben tots dos equips i les dues seleccions a aquesta final. D'entrada, quines són les dades col·lectives que més defineixen cada selecció?
Mira, parlem de la màxima golejadora del Mundial, que és Argentina, i la mínima golejada del Mundial, que és la selecció espanyola. Això després té alguna explicació, perquè Espanya no és la mínima golejada perquè sigui una selecció defensiva, però sigui una selecció que té molt control, guarda molt la pilota i això fa que li arribin poc. Argentina ha fet 19 gols, Espanya n'ha fet 13. Si anem a la categoria de gols esperats, Argentina té un 1,24 i Espanya un 0,87. És a dir, Argentina ofensivament és millor, tant en la dada absoluta com en la dada relativa. Espanya només ha rebut un gol, Argentina 7. És a dir, Espanya és molt superior en la dada defensiva.
Si mirem registres individuals, a veure, de gols i assistències, crec que hi ha un nom que el tenim tots molt clar, que destaca, i sobretot si parlem de l'Argentina.
Sí, home, el nom del Mundial. Un noi nou que es diu Leo Messi... que ha fet 8 gols i 5 assistències. És el màxim golejador, igualat amb Mbappé, veurem què passa en el tercer quart lloc i la final, i no és el màxim assistent perquè Olisen n'ha fet 6, però vaja, és a tocar, i per tant a una passada d'igualar-lo. A Espanya els números ofensius tornen a ser més discrets, el màxim golejador és Oyarzabal, que n'ha fet 5, i els màxims assistents són dos catalans, Cucurella i Dani Olmo, que han donat dues passades de gol. Per cert, deixa'm afegir, Laia, que en el apartat de possessió de pilota és molt curiós perquè Espanya té un 58% i Argentina un 55%, per tant estem parlant de dues seleccions que necessiten la pilota i la tenen més que el rival, però Argentina ha fet més passades que Espanya, això m'ha creat molt l'atenció. És veritat que ha jugat dues pròrrogues, però Argentina ha fet 4.772 passades i Espanya 4.592, dos equips clarament proactius.
Quina és la columna vertebral de cada equip?
Doncs mira, l'Argentina molt fàcil. El porter Dibu, Martínez, els dos centrals que no es toquen, el Cuti Romero i Lisandro. Al mig camp, Paredes, Enzo Fernández i McAllister. Tot i que Paredes va entrar tard al Mundial per algunes molèsties físiques, aquest mig camp ja no el toca Scaloni, encara que sacrifiqui altres coses. I Messi, que és el punt... diríem, convergent de tot el que fa l'Argentina. Espanya és bastant semblant. Unai Simón, els dos centrals, també, Cubarsí i Laporta, que no es toquen. En el cas d'Espanya és d'afegir Cucurella, insubstituïble. Només un migcampista, Rodri, perquè Fabián ha entrat per Pedri, Dani Olmo ara ja és estructural, però li no va acabar de ser titular en tots els partits de la fase de grups, i la davantera de capçalera de Luis de la Fuente també és la de sempre. Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena.
I dues dades més ràpides. El recurs que més fan servir des de la banqueta?
A la selecció espanyola, la carta Miquel Merino, que els hi va servir per guanyar Portugal als últims minuts i guanyar Bèlgica als últims minuts, per evitar la pròrroga. I a l'Argentina, atenció, perquè un jugador que era titular s'ha convertit en el millor recurs de la banqueta. És la carta Lautaro. Lautaro va aparèixer als últims minuts del quart de final contra Bèlgica i va rematar la classificació per semifinals amb un gol i va fer el gol que ha passat a la història a la centrada de Messi, que va eliminar Anglaterra. Va començar titular, després Julián s'ha quedat la plaça de titular, però la carta Lautaro és un recurs argentí per guanyar partits.
I t'atreveixes amb un percentatge de favoritisme per Argentina i Espanya?
Espanya 55, Argentina 45.
Ui.
Cada cop el vaig reduint més, eh? Si vaig començar clara favorita, diumenge a les 7, 50-50.
50-50, bé, doncs. Diumenge a les 9 es juga aquesta final, Argentina-Espanya, una final que podreu viure a Catalunya Ràdio amb un club de la mitjanit especial. Doncs aquesta final, que serà diumenge, però demà és que juga el penúltim partit del Mundial. És un França-Anglaterra, que hauria pogut ser perfectament la final del Mundial, però que és el partit pel tercer i quart lloc i es jugarà a les 11 de la nit al Hard Rock Stadium de Miami. Francesc Ripoll.
Sí, després de perdre contra Espanya i Argentina, francesos i anglesos s'enfrontaran per guanyar el bronze d'aquest Mundial, un partit que, segons explica Thomas Tuchel, el seleccionador d'Anglaterra, fa nosa, però que afrontaran amb professionalitat.
Nobody of these players.
Cap jugador, tampoc els francesos vol jugar aquest partit. Volen jugar a la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, és clar.
Of course.
I deixa'ns d'altra banda, diu que vol que el seu equip ho doni tot.
Hi ha beaucoup de déçus, forcément.
És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
Un partit que pot ser també decisiu per la bota d'or del Mundial. Mbappé i Messi tenen 8 gols, són els màxims golejadors. Haaland amb 16 no té opcions, Kane i Bellingham amb 6, Dembélé amb 5 podrien col·locar-se com a màxims golejadors abans de la final de diumenge.
4 minuts a les 3 de la tarda, petita pausa i seguim.
Catalunya migdia. Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en Business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial en un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
Tota la informació a buitaull.cat.
Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periódico amb el patrocini de Cupra.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
El Tour de França avui torna a la muntanya.
El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visindavarra.es i guarda'ns el secret.
Energia per recórrer carreteres infinites, perseguint horitzons, perseguint horitzons.
Etapa ja en marxa. Isaac Vilalta, situació ara mateix?
Mira, ara mateix queden encara 123 quilòmetres per al final de l'etapa. Avui es puja un port de tercera i el balon d'Alsàcia de primera a 25 quilòmetres de meta. Ara mateix una fuga molt poderosa, 37 ciclistes amb gent de tots els equips importants pràcticament i amb gent important com Tom Pidcock. A 45 segons un grupet perseguidor on hi és Mats Pedersen i a gairebé 4 minuts el pilot amb tots els homes importants de la General.
Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
I l'últim minut per repassar altres qüestions del dia, Montserrat.
Sí, primer amistós de l'Espanyol de futbol demà al camp de l'Olot, a la capital de la Garrotxa, 8 del vespre. Pel que fa al Girona, ha anunciat avui la renovació per una temporada més de David López, cinquena temporada al club gironí. El Sabadell ha confirmat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa de Primera Federació. En bàsquet, Agustín Ubal torna al Barça, on es va formar quan va arribar de l'Uruguai amb només 16 anys. Agustín Ubal és aler, però també pot jugar d'escorta i fins i tot de base. I abans de deixar el Barça el 2022, va arribar a debutar fins i tot a primer equip de la mà de Jessica Vicius. La sisa joventut està a punt de tancar el fitxatge d'un aler pivot que es podria fer oficial entre demà i demà passat.
Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva a les 7. Tot costa, amb entrevista amb Eric García i tota la prèvia de la final del Mundial i també tot el que ha passat avui amb Julián Álvarez a les 11 al Club de la Mitjanit. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.